Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem arrere en Cope. És dilluns, és 30 d'octubre, el dia en què sabem que un vol medicalitzat que havia de transportar un òrgan per un trasplantament des de l'aeroport de Reus va haver de desviar-se fins a l'aeroport del Prat a Barcelona perquè no hi havia personal per fer el control dels vols. Es va haver de fer el transport, per tant, de l'Hospital Joan 23 fins al Prat per carretera i d'allà l'òrgan va anar fins a Madrid. UGT denuncia que això ha passat ja 4 vegades només aquest 2017 i que el problema es podria resoldre amb ampliant en dues persones la plantilla de controladors habituals de l'aeroport reusenc. Prioritats. Posem-hi música tot plegat. Avui al programa sona Men at Work, perquè tal dia com avui de l'any 82 eren número 1 amb aquest tema. Al programa repassarem tota la informació. Els convidarem també, com cada dilluns, a descobrir el talent amb denominació d'origen tarragonina. Avui anirem fins a Salou, al restaurant Portofino. Molts anys d'història, els que han donat ara un nou impuls. A l'Espai Sibarita, atents, perquè avui vindrà el Carlos Montagut a explicar-nos la primera parada de la seva particular guia per les comarques de Tarragona. A partir de la una, vins de la Terra Alta amb celler tarroner i en la darrera mitja hora del programa agafarem la Nacional 240 per parlar de panellets, de tradició, d'innovació, innovació i de com van els gustos tant a les comarques de Tarragona com a les de Lleida. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe, a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Obrim bloc informatiu a Maria de Serveis. Primer, la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Maria Ríos, molt bon dia.
Tenim al litoral un cel ennuvolat amb xàfecs ocasionals i temperatures màximes una mica més baixes. Estaran entorn a 22 graus al Vendrell, 21 a Gandesa, Tarragona i Reus i 25 a Tortosa, amb un vent variable fluix i amb intervals del nord-est moderat al matí. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Maria. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines. Entrem en matèria. Notícia que ens ha creat avui força l'atenció. UGT denuncia que la nit de dissabte es va haver de desviar de l'aeroport de Reus al del Prat un vol ambulància que transportava un òrgan per un trasplantament. El van desviar per manca de personal de control a Reus. L'operadora Enaire ha confirmat que el vol on viatjava aquest cor per un trasplantament no entrava als temps d'activitat de la torre de control. El vol ambulància havia sol·licitat fer servir l'aeroport de Reus entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada. Havien de traslladar el cor d'un donant de l'Hospital Joan 23 fins al seu receptor a Madrid, però finalment la maniobra es va haver de fer des de l'aeroport del Prat. Per tant, van haver de fer el recorregut de Barcelona a Tarragona i tornada per carretera. Com dèiem, la gestora Enaire ho confirma i recorda que els controladors tenen adaptat l'horari a la temporada. A l'estiu tanquen a les 12 de la nit i a l'hivern a les 10. El sindicat UGT denuncia que és la quarta vegada que es dona un cas així només aquest any i sosté que amb dos controladors més es podria atendre la demanda amb normalitat. En plana política, desconcert, alegria continguda i fins i tot tristesa entre els veïns de Tarragona hores després de la proclamació de la República per part del Parlament. N'hi ha que han celebrat la declaració amb alegria continguda i d'altres que lamentaven els fets de divendres. Assenyalen que se senten tristos. Una part dels veïns expressava la seva ràbia també pels fets que van passar, mentre que d'altres ho celebraven i miraven de trobar una explicació que no entenien a les portades dels diaris del cap de setmana. Ho han explicat alguns tarragonins i tarragonines a l'Agència Catalana de Notícies.
Com el gat i el rató, m'entens? Si tu dius això, jo dic l'altre. I si tu afluixes aquí, jo afluixaré també. Però cap dels dos es va ficar en aquest plan d'afluixar. És una llàstima i no crec que acabi això d'una manera com devia d'acabar.
De felicitat, però felicitat continguda, perquè evidentment, si no hi ha reconeixements ni recolzaments internacionals, diguem-ne que encara seguim jugant aquesta partida d'escacs.
Content, esperançat.
Avui, primer dia hàbil des de l'aplicació de l'article 155, hi havia cert desconcert també a l'administració. El delegat de la Generalitat a Tarragona ha anat al seu despatx amb normalitat. Òscar Peris hi arribava a les 9 en punt a la delegació per reunir-se amb els directors territorials de tots els departaments, el Consell de Direcció habitual.
La maquinària, l'engranatge de l'administració i en aquest cas de la Generalitat és molt potent. Per molt que hi hagi un 155 a sobre, tenim uns professionals que són molt dignes de la seva feina i, per tant, sempre ho han fet igual i seguiran fent-ho igual i seguiran treballant amb la mateixa convicció que fins ara. En tot cas, entomem amb tota la responsabilitat i dignitat aquesta situació.
A Tarragona s'han retirat els retrats oficials de Carles Puigdemont de l'Ajuntament per indicació d'alcaldia. S'han retirat el del Saló de Plens i també el del despatx de l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros. La retirada s'ha fet de manera discreta i no s'ha permès l'accés als mitjans. I unes 5.000 persones omplien aquest cap de setmana la plaça de la Font de Tarragona en defensa de la unitat d'Espanya. Ciutadans, PSC i PP s'unien a la convocatòria de Societat Civil Catalana dissabte a Tarragona. A la concentració s'hi va viure un ambient festiu. Això sí, entre els crits més reeixits també hi havia alguns que volien Puigdemont a presó. Escoltem Sixto Cadenas, ell és vocal de la Junta de Societat Civil Catalana.
Veiem com la societat tarragonense també ha sortit al carrer per a reivindicar la pluralitat de la societat catalana, que en aquests darrers dies s'ha vist trencada el seu status quo, la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, precisament per a demanar a tothom tornar al seny.
A la concentració s'hi van presentar una desena de membres del grup d'extrema dreta Democràcia Nacional Joven. Va ser una presència que va molestar força Societat Civil Catalana, que es va desmarcar del col·lectiu, i recorden que el grup no forma part dels convocants. 12 i 28, més qüestions. Valls demanarà la declaració de zona catastròfica pel temporal de pluja i vent de fa una setmana i mitja. Han tramitat ja la sol·licitud a l'Estat, tot i que els serveis tècnics municipals encara estan acabant de fixar els costos econòmics que va provocar el temporal a la via pública i a diferents equipaments com escoles, l'estació o l'hospital. El consistori vallenc estudia també la possibilitat de sol·licitar ajuda a través d'altres línies de subvenció d'altres administracions. I els expliquem també que aquest diumenge han alliberat 3 tortugues babaues que havien estat capturades accidentalment a Sant Carles de la Ràpita. Milers de veïns van seguir amb gran expectació el retorn al mar de la Quica, la Fortunata i la Marta. Que els pescadors agafin tortugues amb les xarxes d'arrossegament és habitual. Aquest any a Catalunya se n'han trobat 8, la meitat d'elles al Montsià. Els pescadors ja estan conscienciats i saben com actuar quan en capturen una. I és que les tortugues que es capturen poden semblar que estan bé a simple vista, però poden patir la síndrome de la descompressió, com els submarinistes. Escoltem l'Àngel Asensi, ella és pescador.
El no estar informats, què fèiem? Hòstia, pues se meneja, està bé. L'agarraves i la tiraves. La ves que no es menejava, pues la tenies a coberta, li anaves tirant àuvia, reanimar-la una mica, intentaves tindre-la allí perquè pujaven cansades, no? I pujaven com a ofegades, sobretot quan ja arribàvem més aquí a terra, que és una zona on no es pesca, la soltaves allí perquè no la tornarem a agarrar. Pensàvem que ho fèiem bé. Ara estem col·laborant el CRAM i ara pues estem fent les coses bé. Li vam tirar àuvia, vaig mirar que estava bé, que es menejava això. Vam tapar una manteta banyada, això, perquè no s'estressi. Crec que això la gent s'hauria de conscienciar i recuperar aquesta espècie.
És una feina que fan amb el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Precisament fa just una setmana es va trobar un exemplar de tortuga babaua sense vida a la platja de Riumara, del Tebre. Si es localitza una tortuga, un dels primers passos és alertar el 112 perquè s'activin els mecanismes previstos. El Montsià és la comarca on recuperen més tortugues. Això és perquè la badia dels Alfacs és un dels hàbitats favorits de la tortuga babaua que sol passar l'hivern a la zona. Amb això hem arribat al punt de 2:15. Una font al cementiri de Reus permetrà espargir les cendres dels difunts. Els familiars podran portar a terme una senzilla cerimònia en la qual poden espargir les cendres a l'aigua de manera simbòlica. Per utilitzar aquest nou servei caldrà coordinar-ho amb els tècnics del cementiri. I, per altra banda, els 84 nous columbaris tindran una capacitat per 4 urnes. Tant la font com el nou columbari s'han ubicat a la zona de l'ampliació de la part nord del cementiri, a tocar del passeig central. Fins al 2 de novembre, el cementiri obre portes de manera ininterrompuda entre les 9 del matí i les 7 de la tarda. Un apunt d'esports, empat a 2 gols del Reus davant el Valladolid. Del roig i negre es buscaven victòria després de perdre davant el Cornellà, però el punt el situa en un bon punt de la classificació amb 16 punts. El Nàstic, per la seva banda, ha caigut davant el Lugo per 1-0 i torna a situar-se en zona de descens. Dimecres vinent recuperaran el partit ajornat contra el Barça B. Les portades dels diaris ràpidament. Al de Tarragona hi trobem el independentismo se inclina por concurrir al 21D. Al Reus Digital a aquesta hora, 25 entitats de Reus signen el manifest Cultura per la República i la Democràcia. Al del Camp.cat hi trobem Òscar Peris desobeix l'Estat i es presenta la delegació del govern a Tarragona. Al Tarragona 21, el govern espanyol, diuen, desembarca aquest dilluns a la Generalitat i al diari Més trobem en portada un òrgan per trasplantar es deriva al Prat per manca de personal a l'aeroport de Reus. Amb això arribem a la 1:32 pràcticament. Ens aturem només un minut per la publicitat i continuem.
Si eres como yo y te mueves por la lógica, tus elecciones son acertadas. Por ejemplo, al buscar coche seleccioné el más seguro y el que gastará menos combustible. Y cuando busqué el mejor seguro para él y me dijeron que garantizado significaba garantizado, por lógica me hice todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, continuem amb més coses aquí a Herrera en Cope. Com cada dilluns aixequem la persiana al programa. Ja saben que en aquest espai de talent amb denominació d'origen busquem projectes, negocis, històries que ens agraden arreu de les nostres comarques. Avui tenim amb nosaltres un restaurant amb força història a les espatlles, però que evidentment s'ha renovat i adaptat a les noves tendències de cuina, per exemple. Ara m'ho explicaran. Parlem de com van començar, de com han canviat i de com continuaran amb el Vicente Batini i l'Enzo Batini del restaurant Portofino de Salou. Vicente, Enzo, muy buen día y gracias.
Hola, buen día. Buenos días.
Muchas gracias a los dos por venir. Creo que la primera pregunta para ti, Vicente, si yo te pregunto cuándo empieza la historia del Portofino, ¿a cuándo nos remontamos? A ver.
Bueno, Portofino abre sus puertas en junio del 1986. O sea, que hace 31 años.
Sí, sí, habéis celebrado los 30 hace poquito, ¿no? Sí, no hace sí. Un año aún. Bueno, sí, sí hace un año ya. Sí, sí, estamos ya en casi 2018. ¿Y cómo empieza esta aventura? ¿Por qué? A ver, tú ya vivías aquí...
Bueno, yo no sé si lo puedo decir, pero tengo el flashback de Salou. Y bueno, entre otras cosas, pues buscaba, o sea, ampliar, digamos, las perspectivas y no sabía si... la vida de las discotecas iba a ser más o menos larga, entonces yo pensé que habría que abrir horizontes y compré un local en el Paseo de Salou. Al principio no sabía lo que quería hacer, pero bueno, planteamos muchas posibilidades y al final dijimos vamos a hacer un restaurante y vamos a vender productos mediterráneos, vamos a tratar bien nuestra clientela, tenemos una muy buena clientela y queremos hacer a nivel de restaurante un poco el equivalente a lo de la discoteca.
Has dicho unas palabras mágicas, Vicente, que es flashback de Salou. Esto es historia, no solo de Salou, yo creo, sino de la Costa Dorada, ¿no?
No, más. Es mundial.
¿Es mundial?
Sí.
Es mundial porque es verdad que es un sitio conocido fuera de las comarques de Tarragona, ¿no?
Bueno, el mundo entero, claro. Desde hace 48 años.
Uh-huh. 48 años, ¿eh?
Sí.
Oye, pues para los 50 habrá que hacer algo, ¿no?
Bueno, ya lo verás. Estamos preparando algo fuerte, sí.
Ah, bueno, pues oye, me lo venís a contar,
claro,
¿no?
Está claro.
Entonces, tú empiezas esta aventura, ya venías del mundo, digamos, de la noche, ¿no?
Sí.
De los locales de ocio, pero te adentras en la restauración.
Sí.
Y al principio, ¿cómo fue? ¿El camino es fácil o qué?
Bueno, el camino lo haces, como dice otros, al andar. Sé que en principio, pues, ¿qué hicimos? No teníamos muy claro, no sabíamos qué hacer, así que hicimos una especie de popurrí. Había ahí, hacíamos croissantería, hacíamos helados, teníamos una cafetería importante. Y la parte restaurante era la más pequeña. Había que probar. O sea, queríamos hacer lo que había en Salou, en el paseo, pues todo era vender pues bebidas, refrescos y tal. Y dijimos, bueno, pues vamos a dar un poco de comer. Entonces hicimos una pequeña pizzería. Y bueno, 4 o 5 platos para acompañar y no mucho más. Y poco a poco la pizzería se ha comido a lo demás. Eso es lo que ha pasado.
Ha seguido creciendo. Enzo, no te estamos dejando hablar, pero claro, tú has crecido allí, ¿no? Porque no le ven, pero es muy joven, Enzo, ¿no?
Sí, tengo 27 años. He crecido en Portofino, efectivamente, claro. Durante muchos años, pues ha sido como el comedor de mi casa, más que otra cosa, porque incluso en invierno, cuando íbamos al cole y tal, yo tenía la suerte de siempre ir a cenar al restaurante, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que sí, que ha sido, bueno, yo he visto a mis padres con mucho esfuerzo sacar adelante los negocios y trabajar mucho. Y la verdad es que pues muchos amigos venían a vernos, vienen, una clientela muy agradable de Reus, de Tarragona, de bueno, de alrededores, en verano, pues uh-huh. de más allá, de Zaragoza, de Madrid, de Pamplona, franceses y todo esto. Y en invierno, pues bueno, la gente local y todo esto, pues que los fines de semana venían muy a menudo a vernos, los padres de mis amigos, con los niños. La verdad es que ha sido como un punto de encuentro de familias y de, bueno, de todas mis amistades, las de mis padres, las de mi hermano.
Claro, tú has crecido allí, ahora estás, ¿no? Digamos, también al frente del barco, para entendernos. Claro, supongo que ha cambiado mucho, ¿no? La clientela, ¿no? El turismo, el tipo de turismo, la población que vivimos aquí todo el año, ¿no? Y Vicente, lo has visto evolucionar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo os habéis adaptado también a estos cambios?
Bueno, es que los cambios, como son cambios, pues no son rápidos. Entonces, claro. Cada año dices, bueno, pues me falta esto o tal. Oye, estos ya no sé. Entonces, claro, pues poco a poco, y como nosotros somos una familia que hablamos mucho, a veces demasiado, pues hemos ido tomando el pulso de la circunstancia y además estamos muy atentos y, bueno, nosotros hemos llegado a tener, o sea, en verano unas colas descomunales. O sea, no nos dábamos cuenta del éxito que teníamos, ¿no? Porque nos parecía natural. Ahora las cosas han cambiado un poco, es mucho más difícil, ¿no?
Estáis en un sitio, bueno, estupendo, ¿eh? Que no hemos dicho la dirección para aquellos que no conozcan el restaurante Portofino de Salou, al Passeig de Jaume I el Conqueridor, ¿no? En pleno paseo de Salou. Has dicho antes, la pizzería se acabó comiendo, ¿no? A todo lo demás. ¿Ha cambiado en estos últimos años también el producto que ofrecéis o seguís ahí fieles?
Bueno, la idea de base es la misma. Lo que pasa es que, claro, los gustos cambian. O sea, nosotros, al fin y al cabo, lo que hemos hecho, hemos inventado, entre comillas, un producto y nos han copiado muchísima gente. Entonces, éramos, pues, digamos, el buque insignia en toda la provincia y ahora, pues, somos uno más. Pero los gustos, está claro, la gente viaja, ha ido a Japón, ha ido a Tailandia, ha ido a Sudamérica, Entonces, claro, pues sí, en la misma dirección de lo que decía antes, pues paso a paso, pues vamos adaptándonos a los gustos, está claro. Uh-huh. Si no, sería un error absoluto.
Claro, la cocina, supongo que las opciones en cocina, hablo, se han ampliado, ¿no? Habéis introducido nuevas cosas y yo creo que aquí, Enzo, tienes bastante que decir, ¿no? ¿Cómo se conduce un poco esta renovación que se le da, creo, muy a menudo a la carta, además?
Uh-huh. Sí, bueno, nosotros, como te comentaba mi padre al principio, tenemos una cultura familiar muy mediterránea y todas las cosas que hacemos en los negocios siempre están muy inspiradas y muy basadas en esto. Entonces, no deja de ser en los cimientos de nuestra carta, el producto mediterráneo, la carne, el pescado, las pastas, bueno, todo lo que es un poco italiano, mediterráneo, uh-huh. por no limitar a la cocina italiana. Entonces, siempre buscas, dentro de innovar y dentro de variar y cambiar, pues buscas renovar un poquito las recetas, pero manteniéndote un poco en esa esencia de productos que no están demasiado maltratados ni demasiado modificados, sino que al final tienes un buen producto, tienes una elaboración fresca, agradable y una presentación buena, porque hoy en día también la estética en la gastronomía influye muchísimo, la gente fotografía todo lo
es
que
verdad,
tiene delante.
Es verdad que ahora antes de comer siempre estamos ahí todos haciendo la foto, ¿verdad?
Claro.
Esto no sé si es bueno o malo, ¿eh?
Bueno, en nuestro caso intentamos que sea para bien y que la gente lo disfrute, no solamente con un sentido, sino con todos los posibles. Uh-huh. Y bueno,
te iba a preguntar, ¿cuál es el plato que no, o sea, que está siempre, o sea, si yo voy al Portofino en cualquier momento del año, siempre voy a encontrarlo, es algo que no os permitís quitar de carta nunca? A ver.
Quizás es demasiado popular, pero al final es verdad, la pizza. O sea, la pizza de Portofino es mítica. Es una pizza de masa fina, tiene una receta que lleva 30 y pico años desarrollándose y tal, y la verdad es que, bueno, es una pizza especial. Yo personalmente no la he comido en otro sitio igual. Y eso es un plato que está siempre allí. Pero bueno, luego tenemos otras cosas, que tenemos clientes que vienen concretamente por un plato, por el otro. Tenemos un bacalao gratinado con alioli en salsa de pimientos del Piquillo, que tiene muchísimos novios, por ejemplo. Es una cosa menos comercial, pero también tiene mucha tirada, o bueno.
Pues que lo de la pizza aquí es una, o sea, es una religión, ¿eh? Porque hay para gustos colores, pero hay que la pizza verdadera, ¿no? Aquello fina, ¿no? Que no sé si es algo, Vicente, tú te metes en la cocina o se lo dejas
a poco.
Otros.
Yo
esto,
soy,
¿no?
Yo soy empresario, pero estoy bien rodeado y tengo un cierto paladar, entonces soy crítico, pero no. Cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer y a otros que lo hacen mejor que yo.
Pero bueno, está ahí haciendo control de calidad,
sí,
¿no?
Sí, está claro. Sí,
exacto.
Por tanto, lo decíamos ahora, la competencia es feroz, ¿no? Si lo podemos decir así, pero bueno, hay que mantenerse ahí. Has dicho una cosa antes, Enzo, que has visto, tú has crecido en el Portofino, has visto mucho trabajo ahí puesto, ¿no? La restauración, lo sabemos todos, ¿no? Son muchas horas, muchísima dedicación, no hay descanso, y supongo que ahora que acaba el verano, ¿no? También lo notáis ya, porque aquí, además, tenemos un verano alargado, ¿no? Que sí. No sé si lo estáis notando también, que la...
También.
Sí, ¿verdad?
También.
Eso es bueno para vosotros.
Para nosotros, desde luego, es bueno. Además, la verdad es que este año en Salou se están haciendo bastantes cosas. La verdad es que tiene una agenda bastante dinámica, y en el paseo de Salou se han llevado a cabo bastantes concentraciones de coches, rally de Cataluña, rally de coches clásicos. Ahora mismo hay una competición internacional de windsurf. Todo esto que nos ayuda también a alargar la temporada, no solamente el buen tiempo, sino también una buena agenda.
Uh-huh. Oye, ¿proyectos para este año? ¿Nos podéis adelantar alguna cosita o qué?
Bueno, de momento nosotros estamos intentando recuperar, ya que nosotros tuvimos un paréntesis durante unos años. El negocio estuvo alquilado, pues porque mi hermano estaba dedicado a Flashback, yo estaba estudiando en Barcelona y mi padre, pues estaban jubilados, mis padres y tal. Entonces, durante un año decidimos alquilarlo y ahora lo hemos recuperado. Entonces, lo que estamos ahora es intentando devolverle al máximo la esencia que nuestra familia le dio en su día, y para nosotros ese es el proyecto número uno este invierno, recuperar a toda nuestra clientela que poco a poco fue dejando de ser tan fiel, y muchos ya han vuelto y están encantados, y a otros todavía les tenemos que encantar. O sea que yo creo que ese sería el proyecto número uno de...
Ah, perfecto. Pues entonces tenemos que redescubrir el Portofino,
es.
¿No? Que esto está muy bien. Tenemos aquí control de calidad de Vicente, que esto tiene que ser garantía, ¿no? Nos tiene que dar confianza.
No, yo creo que ya saben más que yo ya, ¿eh?
No te creas. Oye, horarios, ¿cuándo os encontramos? A ver... ¿Estáis abiertos todos los días? ¿Cuándo?
Sí, de momento, mientras dure el buen tiempo y esto, estamos abiertos todos los días, a mediodía y por la noche. Si el invierno se cierra mucho, quizás cerremos alguna noche entre semana, pero abriremos todos los días, todo el año.
Perfecto. Y creo que tenéis para esta semana el menú de Halloween. ¿Tenemos plazas todavía para apuntarnos o qué?
Sí, hombre, claro.
Sí, ¿eh?
Claro, claro.
Que tenéis algo preparado interesante, Enzo.
Sí,
¿Qué ofrecéis? A ver, mañana.
Pues mira, tenemos un menú de que está a 25 euros y ofrecemos un primero, un segundo, postre incluido, y todo como un poco caracterizado, tematizado de Halloween y tal. Si te digo la verdad, de cabeza no me acuerdo de lo que compone el menú, pero lo ha hecho nuestro chef de cocina con nuestra supervisión, y la verdad es que está muy divertido y hombre, pues es una propuesta. Además, luego con la entrada a la discoteca, tenemos la suerte
Ah, claro.
De poder ofrecer una entrada gratuita a Flashback y redondear un poco la noche, ¿no?
Pues ya saben, si quieren más información o reservar para este menú especial de Halloween, oye, para cualquier otro día también, les digo el teléfono, es 977-380710. Tienen más información en www.portofinosalou.com. Y oye, se me está ocurriendo a mí que ya que vamos a cumplir este aniversario importante de Flashback también, podríamos ir a hacer un día un programa desde Flashback, ¿no?
Hombre, claro.
Bueno,
oye,
estoy encantado.
¿Por qué no?
Sí, sí, sí.
Pues esto
sí.
Hay que empezar a hablarlo. Okay. Quiero volver a ver para hablar de esto. Vicente Enzo, ha sido un placer que hayas venido a explicarnos más la historia de Portofino Salou. Y ya sabéis, vamos a venir a redescubrirlo, ¿no? Este 2017.
Pues muchas gracias. Os esperamos.
Gracias.
Un placer.
Gracias.
Gracias.
Amb això hem arribat al punt de 3:15. Abans de fer una petita parada per la publicitat, aquesta darrera hora estàvem molt pendents de la compareixença del fiscal general de l'Estat al voltant de 12:15. La notícia a aquesta hora és que la Fiscalia ha presentat querelles per rebel·lió, sedició, malversació contra Puigdemont, els membres del govern, Carme Forcadell i part de la mesa del Parlament. La causa contra el president de la Generalitat i els consellers es presentarà a l'Audiència Nacional, mentre que la de Forcadell i la mesa serà al Tribunal Suprem. Aquesta és la darrera hora, l'ampliarem d'aquí uns minuts als serveis informatius de la cadena COPE. Ens aturem un minut i anem amb altres qüestions.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Herrera en Copia Tarragona. Amb Mònica Carrasco. El Sibarita.
Vinga, continuem amb més coses aquí a Herrera en Cope. Avui, si nosaltres ho vam dir, un cop al mes el tindríem aquí per fer aquesta ruta sibarita, la guia sibarita dels restaurants de la demarcació de Tarragona, o si convé, de més enllà, el que convingui. Per tant, ai, quina alegria, quines ganes tenia jo de dir això. Carlos Montagut, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé.
Bé.
Bé,
sí, sempre ve una il·lusió, una cosa...
Home, sempre s'ha de vindre en ànims, no?
Sí, això sí.
I més quan parlem de gastronomia, quan sí. Parlem d'aquestes coses que ens agraden tant de disfrutar, bé, això s'ha de fer en ànims i en alegria.
T'ho agraeixo, perquè últimament hi ha tanta... No? Ha estat la cosa tan, com a tan trista, tan compungit tothom...
No? La cosa que no ho sabem com està de tant que està, vull dir, que no sabem si avant, atràs, amunt o avall. O...
Exacte, no toquem vores, però bé, això ja ho dèiem la setmana passada, dèiem, escolta, que això no ens faci quedar-nos a casa, hem de sortir,
anem al teatre.
Anem al cine, anem a sopar, no? anem a comprar vins a l'Oranget.
Hem de sortir.
Sí.
La vida seguix.
I tant,
per la vida
sort,
seguix.
Per sort.
La vida seguix i seguirà, i nosaltres hem de seguir disfrutant, no?
Sí, senyor.
Disfrutant de... I una bona manera de disfrutar és pues, de la gastronomia, dels vins i, bueno, de coses que ens aporten plaer.
Sí, una gran manera. Mira, la setmana passada et pitaven les orelles, suposo, perquè estàvem parlant a l'espai de vins de l'Oranget, del Xavi i del Carlos, perquè parlàvem dels cellers Tones, i tenim els seus vins a l'Oranget, no?
Sí, tenim els vins del Sergi Montalà, fa cosetes molt curioses, sobretot té una coseta molt curiosa, que és el PX que fa a Terra Alta, el Pedro Ximénez.
Sí, ens en va parlar.
La veritat és que un vi per a descobrir-lo i molt, molt xulo, molt xulo. Diferent, no?, perquè no relacionem un Pedro Ximénez a la Terra Alta, no?, el relacionem normalment amb vins dolços i sobretot vins del sud, no?, del sud d'Espanya,
sí.
I quan trobem un PX aquí elaborat com a vi sec, no com a vi dolç, doncs probablement és sorprèn, està molt, molt bé.
Doncs bé, parlàvem bé de vosaltres, recordàvem que els...
Això no ho dubto pas.
Sempre ho intentem, eh? Ja saben que l'Oranget, al carrer d'en Vila número 2 de Reus, hi poden trobar vins, caves, licors, més graduació, de menys, el que convingui.
I molta alegria.
Molta alegria, això segur. I també recomanacions, perquè jo he de dir, això és veritat, que quan de vegades he d'anar a algun lloc que sé que ell coneix, et pregunto, Carlos, i on puc anar a fer parada i fonda, eh? I bones recomanacions m'has fet, ja.
Home, sempre intentam, no? De bones recomanacions, vull dir... Però recomanar a vegades és complicat, no?
És
perquè
complicat.
Tothom tenim els nostres gustos, no? És com anar al cine, vés a veure aquella pel·lícula,
tens
i després
tota
vas a veure la
raó.
Pel·lícula i dius, me catxis a mar, m'hauria pogut quedar a casa, no? Però, bueno, s'han d'anar provant les coses.
No, tens tota raó, però jo sé que tu tens bon paladar, eh?
Se fa el que es pot.
Sé que tens bon paladar, no només pels vins, sinó també pel bon menjar, i vull que comencis amb aquesta promesa que vam fer quan vam començar temporades, aquesta guia guia, no sé on vols fer la primera parada. A veure.
De la guia Pinyin, eh? De la guia Oranger.
Anem a la guia Montagut, la guia Oranger.
Vinga, la que sigo, no? La que sigo. Pues mira, la primera parada la farem a Cambrils.
Ah, molt bé.
La farem a Cambrils, a un restaurant que hi ha molt petitet, dins de Cambrils, a la part marinera, no? No de la vila, sinó baix al poble. Hi ha un localet molt petitet que es diu Cal Tendre, on realment, hòstia, vaig quedar gratament sorprès.
Sí?
Eh? Sí. Ja et dic, local molt petitet, hi ha 6-7 tauletes, amb el Damià, que és el cuiner, i la seva parella, que està fora servint les taules, i ells treballen, només fan menús. Tenim els migdies, tenim el menú del dia, no? El menú migdia, i després elaborar altres menús, que és els que té ara per aquests dies, és el menú cal tendre, que vindria a ser un menú composat per primer, segon, postres. Després té un menú molt xulo, que és el menú per a compartir,
sí,
on hi ha tres primers, mínim dues persones, eh? Sempre són aquests menús per a compartir, que és hi ha tres entrants a compartir, i després pues, cada un ja demana el seu segon plat i postres. Elabora també el menú xuletón.
Ah, alto.
El menú alto que... A veure, vam anar amb la parella per la nit i, hòstia, el menú xuletón deixant-me per un altre dia a migdia. De cara a la nit, el xuletón, allò que em van treure un al costat i fotre una pinta que dius...
Ah, o sigui, atents, eh?
Que me hi tiro, però dic, va, no, fem un altre i este el deixam-me per un altre migdia. El menú xuletón i després fa un menú degustació. Realment una relació qualitat-preu molt bona, eh? Vull dir, podem anar a menjar amb un preu molt assequible i realment menjarem molt bé, molt ben atesos també. Ha sigut una grata sorpresa. Dic, el restaurant cal tendre, i dins a la part vera, no és primera línia, diríem a ser segona línia, és que ara no em ve el carrer.
És carrer Ramon Llull.
Carrer Ramon Llull, doncs mira, carrer Ramon Llull.
T'ho dic jo, carrer Ramon Llull, número 10.
Estàs en tot.
És que no, no, estic jo i Google, perquè ho he buscat.
Sant Google,
i l'he trobat a través del tenedor, el poden trobar, cal tendre. Carrer Ramon Llull, 10 de Cambrils, que posa aquí preu mitjà 20 euros.
Sí, realment, jo vam quedar molt sorpresos, vull dir, el menú del dia, el menú migdia, que són sobre els 14-15 euros, després tenim el menú per compartir, que ja pujava sobre els 21 euros per persona, 21 i algo, el menú xuletón i el menú degustació, però res, dic, molt bé, molt content, ha sigut una grata sorpresa, vull dir, bé.
Quantitat, o sigui, aquí anem a buscar les preguntes, o sigui, quantitat, bé...
Quantitat? Molt bé, perquè
van fer
el menú per compartir, eren a la nit i jo de veritat que vaig acabar hasta dalt. I jo, mira que sóc de menjar, eh? Però vaig acabar, perquè ja no em vaig atrever amb el menú xuletón, eh? El menú xuletón és esperar un migdia i després ja fer la migdiada.
Ah, sí, això val més al migdia, jo també soc més partidària.
Sí, però fotia una pinta al xuletón.
Estic tafanejant aquí fotos també a TripAdvisor, que també déu-n'hi-do quina pinta tenen els
sí,
plats.
Sí, molt ben elaborats, plats molt ben elaboradets, molt vistosos, realment molt bé, molt content.
Escolta, doncs gran descobriment, cal tendre a Cambrils. Volem deixar clar que això no és un espai patrocinat, eh?
Ah, no.
Aquí hem anat, ha anat el Carlos, ha pagat de la seva butxaca.
Sí.
Jo no, ja aniré a pagar de la meva butxaca.
No, de veritat, vull dir, nosaltres anirem, tant com anéssim buscant locals i trobant garitos,
sí,
les coses que més a nosaltres mos faran tintint, pues les anirem promocionant
també,
i fer gastronomia local.
També
no?
Ho diem, si algú vol que ho anem a tastar, el Carlos i jo, un dia anirem encantats i després direm la veritat, eh?
Vale, sí, hem de dir la veritat, hem de ser legals. Igual que després s'enfaden, però hem de ser legals.
Això sempre, però bueno, que estem oberts, si volen, a invitacions, això sempre. Digues.
No, t'anava a dir, no.
No,
no,
què?
No mos podem comprar d'aquestes maneres.
No, ens deixem convidar.
No,
al cafè.
No, hem de ser bons. Pagam, que ningú sàpiga, és com els del Michelin.
Ai,
que van
sí.
Allí d'estranquis, va, doncs nosaltres igual.
Doncs vinga.
Nosaltres anem a menjar. Hòstia, que bé. Vinga, endavant les atxes.
Vale, llavors una vegada hagin parlat i hagin donat aquí l'opinió,
ja,
si ja volen...
Vale, després.
Llavors ja volen. Però bé, no, de veritat que és sincera. Fora conyes, és recomanació totalment sincera,
sí,
cal tendre
sí.
De Cambrils. Mira, jo te'n faré una altra.
Vinga.
De Valls, me'n vaig cap a l'interior. És que hi vaig estar fa poc i de veritat que vaig sortir...
També una sorpresa, una grata
sorpresa.
Una sorpresa
molt agradable. El Trispolet.
Ah, molt bé.
El
molt
coneixes,
bé,
em penso.
Bé. Sí, el coneixo, el coneixo.
El Trispolet de Valls, eh? Fantàstic, de veritat. Menú cap de setmana.
Apuntau
apuntadíssim,
aquí.
Els
nostres oients han de tindre la llibreta al costat,
ah, sí, sí,
eh?
No, no, és que m'estic fent... He començat la llista. Hem primer fer, cal tendre, Cambrils. El segon, el Trispolet de Valls. Jo aniré fent aquesta llista.
Ah, amiga, molt bé.
I a final de temporada la publicarem.
Vale, perfecte.
Doncs escolta, això pel que fa a restauració, si van, que ens ho facin saber també a través de Twitter,
sí,
@copetarragona, però estan a les portes de Tots Sants, Carlos Montagut. Jo
sí,
sempre t'he de demanar recomanacions de amb què em prenc jo demà els panellets i les castanyes. Es demana,
però
sí,
ja ho sabem que panellets i castanyes tenim la tradició vitícola de la província de Tarragona, té una gran llarga tradició amb els vins dolços, amb els misteles, amb estos moscatells, i, bueno, i amb tots els dolços, no? I més que mai, ara hem de fer terra, no? Sobretot amb aquest tipus,
sí,
de productes,
senyor,
no? Panellets molt d'aquí i vins dolços molt d'aquí. Però després, amb tots estos misteles, moscatells i tot això, hi ha una coseta que realment a mi m'agraden molt perquè són de les soleres que té el celler de Muller, que té unes grans i fantàstiques soleres, com són el 1851, 1904, el Pajarete, el Moscatell Ranci, el Dolç de Missa Superior, vull, té tota una gamma de productes que realment allò és traca i mocador, partides molt petitetes, hi ha de productes que l'any només surten 80-90 ampolles, on surten més, no? I la gent se baralla per aquestes ampolles, sobretot els grans restaurants, eh? Sobretot els grans restaurants se barallen, i realment, doncs qualsevol d'aquests productes, per a donar-li una miqueta més de catxer també al panellet,
exacte,
anirà fantàsticament
per acompanyar,
bé. Però qualsevol misteleta o qualsevol moscatell típic d'aquí... Maridatge tradicional.
Maridatge tradicional. Volem
maridatge
veure
tradicional,
les fotos dels oients, a veure amb què han maridat els panellets i les castanyes demà. Ahí
estamos,
eh?
Molt bé.
@copetarragona. I si els fa falta, encara hi són a temps, eh? Es passen per l'Orangeet i agafen, fan a còpio.
Clar, clar. Alguna coseta hi haurà per allí.
De cara a la castanyada. Doncs, ja saben, l'Orangeet al carrer d'en Vilà, número 2 de Reus. El Carlos Montagut tornarà amb la següent entrega d'aquesta guia sibarita.
Ahí estarem.
El proper mes, t'espero aquí.
Vale.
Tu, si vols venir abans, vine, eh?
Jo,
tu,
vale, si vols, si tinc un
quan
hueco,
vulguis, quan vulguis.
Ja
tu un dilluns cap a aquesta hora, truques i apareixes. No,
venga,
cal que diguis res.
Perfecte.
Carlos, un
molt
plaer.
Bé.
Gràcies.
Molt bé, a l'altres.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Vinga, doncs en un minut arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Ampliaran aquesta notícia de fa només mitja hora, ja saben. La Fiscalia es querellarà finalment per rebel·lió, sedició, malversació i altres conceptes contra Carles Puigdemont, el govern, els càrrecs del govern, Carme Forcadell i part de la mesa del Parlament. Aquesta i altres informacions al butlletí de la una. Nosaltres hi tornem en 5, amb més coses, informació local i comarcal, i també hem d'anar de vins, i no s'ho perdin, hem d'agafar la Nacional 240 per connectar amb COPE Lleida, que avui parlarem de castanyada i de panellets.
La una, las 12 en Canarias.
Compilación.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, La Última Hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía General del Estado ha anunciado que ya ha interpuesto querellas contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su equipo de gobierno, la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, y los miembros de la mesa que permitieron tramitar la declaración unilateral de independencia el pasado viernes. En la sede de la Fiscalía está Patricia Rossetti.
Rebelión y sedición, querella en la Audiencia Nacional para los miembros del Govern porque ya no son aforados, y en el Supremo contra los miembros de la mesa del Parlamento porque conservan el aforamiento, pertenecen a la Diputación Permanente. Así lo anunciaba el fiscal general del Estado.
Ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre.
José Manuel Maza ha comparecido junto a la cúpula fiscal.
Gracias, Patricia. Y pendientes también de la reunión que mantiene a esta hora el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con el nuevo jefe de los Mossos de Escuadra, Ferran López. En el Ministerio del Interior está Juan Baño.
Efectivamente, y Ferran López ha dado espinazo evitando entrar por la puerta principal del ministerio, donde esperábamos pues el grueso de la prensa para tomar ese instante de la entrada del vehículo. A la reunión asisten el ministro y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Se ha iniciado hace aproximadamente un cuarto de hora, acompañados por el secretario técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigcerver, que desde este fin de semana es el primer referente en la cúpula política del cuerpo del nuevo jefe de los Mossos, el comisario Ferran López. Mossos da paso desde el viernes por la noche para adaptarse a esta intervención del 155. Fuentes del propio cuerpo aseguran a COPE que por el momento toda la institución está actuando como un bloque. No nos consta ningún otro cambio en las estructuras, aunque puede haberlo en cualquier momento, algo de lo que se puede estar hablando en esta reunión. El hecho de que Interior haya respetado el escalafón en el relevo de Trapero y no se les haya humillado, nos dicen literalmente fuentes del propio cuerpo, está ayudando a que los más activos por la independencia, que los hay dentro de Mossos, estén todavía, nos dicen textualmente, mentalmente colapsados.
Están pasando más cosas en este lunes 30 de octubre. Antonio Herraiz.
Sí, la actualidad de Cataluña está dejando en un segundo plano problemas acuciantes que en cualquier otro escenario diferente serían portada diaria. Continúa sin llover. El arranque del otoño sigue sin traer las esperadas lluvias. Estamos hablando de casi un 60% menos que en un octubre normal. Y los embalses están tiritando. Lo vamos a analizar en este mediodía COPE con un horizonte positivo, moderadamente positivo. El cambio de mes trae lluvias que en principio solo se van a mantener hasta el domingo. Lunes 30 de octubre, en el que hemos conocido el IPC de octubre, subió un 0,9%, lo que recorta dos décimas la tasa interanual, que se sitúa en el 1,6%. Una de las claves es que el precio de los carburantes ha subido menos que en el mismo periodo del año anterior. Y hay una cita que se vuelca con la investigación y con esos hombres y mujeres que trabajan sin descanso para facilitar la vida de los demás. Son los premios Rey Jaime I, que se han entregado hoy en Valencia, en su 29ª edición. Son para Fernando Martín en investigación básica, Carmen Herrero en economía, Josep Dalmau en medicina clínica, Ana María Trabaset en protección del medio ambiente, Susana Marcos en nuevas tecnologías y Alicia Sin en emprendedores. Se los ha entregado la reina Leticia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy en El Espejo vamos a animar a los oyentes a ver una pantalla porque hay una propuesta de un programa que con él podemos acercarnos además a miles de familias que viven a orillas del río Tigris. ¿Es así?
Bueno, esta tarde se ha comentado ya aquí en la antena de COPE, se va a estrenar el documental Nínive de nuestro compañero Fernando de Aro sobre la vida de los cristianos en los pueblos del norte de Irak. Bueno, no podía venir más al pelo porque precisamente algunas de las familias cristianas que habían empezado a regresar a esos pueblos una vez que fueron liberados del Daesh han tenido que abandonar precipitadamente sus casas ante el presagio de nuevos combates, esta vez entre las fuerzas kurdas kurdas y el ejército iraquí. Por desgracia, la historia se repite. No sabemos cómo va a acabar esa historia, pero los cristianos comprueban una vez más que el único recurso sólido del que disponen es el tesoro de su fe. Y eso es lo que testimonia y relata el documental de nuestro compañero, que, como venimos contando, se estrena a las 7 de la tarde en la sede madrileña del CEU, en la calle Julián Romea 23. Pero las historias de estos pueblos de Nínive, pues las contamos en media horita en el espejo.
Pues pendientes de esas historias, gracias José Luis.
Adiós, hasta luego.
Y pendientes, como no, de los deportes, el Barcelona y el Real Madrid, distanciados ya por 8 puntos en la Liga, afrontan una nueva semana de Champions. Luis Munilla.
Sí, Pilar, 8 puntos le saca el Barça al Madrid. El equipo de Valverde está volando ahora mismo hacia Atenas, donde mañana se enfrenta al Olympiacos para dar un paso que puede ser definitivo hacia los octavos de final. Viaja sin Iniesta ni Piqué, pero con Mascherano y con Vermaelen. Mañana también Atlético de Madrid-Karabakh, partido clave para el equipo de Simeone, que tiene toda la actividad esta tarde en la previa. Y el miércoles el Real Madrid se juega el liderato en campo del Tottenham después del palo de ayer en Girona, y además está pendiente de Isco y de Varane, Melchor Ruiz.
Sí, más pendiente del francés que del español, ya que el malagueño terminó con un golpe en su pierna y en principio no debería tener problemas para estar en Londres el miércoles ante el Tottenham, mientras que con Varane, con el francés, habrá que estar más pendiente porque su evolución puede caer de un hilo, y sobre todo pendiente de esas pruebas médicas que le pueden realizar. Recordemos que fue retirado al descanso con problemas en su aductor.
El miércoles también partido clave para el Sevilla en el Pizjuán ante el Spartak. Y en la Liga, hoy se cierra la jornada con dos partidos, los dos son a las 9, Las Palmas Depor y Español Betis.
Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
He tenido un accidente.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese, primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-223522, 977-223522. Curto López Abogados.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurant La Goleta. Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977-383566.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
8 minuts que passen de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona. Un minut per la informació local i comarcal. UGT denuncia que la nit de dissabte es va haver de desviar de l'aeroport de Reus al del Prat un vol ambulància que transportava un òrgan per un trasplantament. Anava del Joan 23 fins a un hospital de Madrid i el van haver de desviar a l'aeroport de Barcelona per manca de personal de control a Reus. Es va haver de fer el transport per carretera fins a Barcelona. L'operadora en aire ha confirmat que el vol on viatjava aquest cor per un trasplantament no entrava al temps d'activitat de la torre de control. UGT denuncia que és la quarta vegada que es dona un cas així en només un any i sostenen que amb dos controladors més es podria atendre la demanda amb normalitat. I avui, primer dia hàbil des de l'aplicació de l'article 155, hi havia cert desconcert també a l'administració pública, però tant a la delegació de la Generalitat a Tarragona com a les Terres de l'Ebre s'ha treballat amb normalitat. A Tarragona, a l'Ajuntament, s'han retirat els retrats oficials de Carles Puigdemont per indicació d'alcaldia. La retirada s'ha fet de manera discreta i no s'ha permès l'accés als mitjans de comunicació. I destacat també que aquest diumenge s'han alliberat tres tortugues babaues que havien estat capturades accidentalment a Sant Carles de la Ràpita. Que els pescadors agafin tortugues amb xarxes d'arrossegament és habitual. Aquest any a Catalunya se n'han trobat 8, la meitat d'elles al Montsià. Els pescadors ja estan conscienciats i saben com actuar quan en capturen una. Precisament, fa just una setmana es va trobar un exemplar de tortuga babaua sense vida a la platja de Riumar, a Deltebre. Un dels primers passos a seguir és trucar al 112. El Montsià és la comarca on es recuperen més tortugues. Això és perquè la badia dels Alfacs és un dels hàbitats favorits de la tortuga babaua, que sol passar l'hivern a la zona. Arribem pràcticament a la 1:10, un minut i més coses.
Esto es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de los...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Vision Lab solo hoy, gafas graduadas monofocales 9,90 euros y con cristales progresivos 49,90 euros. Lo nunca visto. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, és hora d'anar de vins al programa. Avui viatgem fins a Batea, gràcies a la recomanació del nostre convidat de la setmana passada. Recordaran el Sergi, del celler Estones. Ell ens va portar directament fins als vins blancs del celler Tarroner i avui tenim a l'estudi a l'Imma Soler, la gerent del celler. Imma, molt bon dia i moltes gràcies per venir.
Molt bon dia a vosaltres i gràcies a vosaltres per donar visibilitat a projectes.
Escolta,
petits.
Un plaer, no, un plaer. Jo em fio sempre de les recomanacions dels experts i el Sergi va recomanar, i molt, en concret, un dels vostres blancs que ens l'has portat a Medanès.
Sí, la part.
Ara penjarem una foto al Twitter. Abans de començar a entrar en els vostres vins i la història, suposo que ja heu acabat Verema fa uns quants dies, no?
Sí. Aquest any ha anat molt més aviat que cap any,
sí.
Però sí, ja està tot al celler, ja està... Lo blanc està tot acabat i el negre està per acabar algun màlic.
O sigui, que ja ha passat l'època de més bogeria,
sí,
per vosaltres,
sí,
no?
Sí.
I coincideixes perquè darrerament, les darreres setmanes, tots els cellers que han anat passant per aquí han dit sí, s'ha avançat força, però tenim aquest any un raïm magnífic, no? Una qualitat boníssima.
Sí, la qualitat ha sigut excepcional, la quantitat ha minvat.
Una mica menys.
Sí. Una mica menys. Però bueno, l'important és que tenim la collita acabada, que l'hem acabat molt contents i bé del resultat que ha donat. Per tant, podem dir que un any més ja la tenim a casa.
Uh-huh. Bueno, doncs això són bones notícies.
Sí.
I quan dius a casa, tu a més ho dius amb molta propietat, perquè si parlem de celler Tarroner, parlem d'un celler, d'un projecte familiar, no? Totalment familiar. Quan comença la vostra història, Imma?
Bueno, el celler va començar el 42. L'any 42 ja fa més de...
Quants anys
sí,
d'història,
ja en fa més de 75 anys. I el va començar, bueno, la meva família, el meu iau, el meu pare, primer el meu iau, no?, que va ser que va fundar lo celler, lo va continuar el meu pare. El 93 mos van deixar, bueno, primer mos va deixar el meu avi, després el meu pare, molt jovens, i donen la casualitat que avui en dia el celler està regit per 4 dones. Clar, per circumstàncies de la vida, pues, mos hem trobat que a la gerència estic jo, però també està la meva mare i les dues germanes meues.
Mm-hmm. Això també és poc habitual, però cada vegada ho és més, també, eh? Dones al capdavant de cellers, no? Portant tot, perquè tu de què t'encarregues exactament, per exemple?
Bueno, jo porto la part de gerència, com han dit, i sí que és cert que al ser una bodega familiar... Pues una mica entre tots ho fem tot, no? Mos toca fer de tot i està tot arreu, però sí que cadascú té la seva, bueno, la seva gestió. I en este cas, pues és la gestió de visitar els clients, estar amb els clients, de que no falti les ventes.
Clar.
I una part essencial. I la gestió, pues d'oficina que és molta, també.
És molta feina.
Sí.
Però bé, és un celler familiar, com deia. Sempre us havíeu dedicat, Imma, doncs, o des del principi, vull dir, a embotellar els vostres propis vins? Suposo que no? Al principi treballes
no.
Per altres cellers i cooperatives.
No. Sempre s'havia vinificat el vi a casa i s'havia quedat a casa i s'havia comercialitzat a casa. Però no embotellat, sinó en vins a doll, que la Terra Alta, doncs, bueno, hasta fa 30 anys, era bàsicament el que se feia, no? Eren vins amb molta graduació, que no s'embotellaven, senzillament pues, perquè tampoc se creia en el potencial que hi havia i era el mercat que en aquell temps se feia. Uh-huh. En altres va ser el 86, quan el meu pare va apostar ja per fer... O sigui, quan va entrar el meu pare a l'empresa, ja amb una altra visió i la seva gran experiència i la seva inquietud i que li agradaven molt els vins, va apostar ja per fer un canvi, volia donar un canvi el que és ja tant a la vinya com al producte final, no? Uh-huh. I donar-li un valor afegit i treure-la en botella. Va ser el 86 quan van portar la primera embotelladora, però en tot el procés de treure la primera ampolla pues bueno, ell va emmalaltir, va morir i no va veure el projecte acabat. Va ser la meva mare qui va prendre les riendes i va acabar el seu projecte traient la primera ampolla al mercat, que es diem Estarroner. Uh-huh. A partir de llavors ja vam començar a ampliar gamma, a apostar, a canviar, a reformar. Al cap dels anys em vam treure el Torre Madrina, que el Torre Madrina va ser el vi de criança, el primer vi de criança que ara vam fer una ampolla en honor a la família, en homenatge, amb 5 fotos on representa la història de la família. I anys després, apostant per les varietats autòctones, se va treure el Merian, que el va treure ma mare, juntament amb Antonio, que és la seva parella, i que ells dos van continuar el celler, perquè nosaltres els tres eren petites, evidentment, i van fer els, bueno, entre els dos pues, van crear un bon ambient al celler, on se va poder pues, bueno, tornar a reixecar tot, no? Perquè pues, bueno, van passar uns moments difícils, la veritat.
Clar. Has dit una cosa, jo crec, molt important, que és dir, no es creia amb el potencial. No sé si això us passava a vosaltres mateixos, no?
Sí, bueno, nosaltres també va ser tot com un procés, no? De creure, d'apostar, de reconvertir, de una mica en tot, tant en el vi com en la vinya, en tot. I després, bueno, ja venim naltres, la part més jove, no? Que som, pues, bueno, les germanes, juntament amb el meu home, que és qui porta tota la part d'elaboració al celler i, bueno, i també de la part tècnica del camp.
Uh-huh. M'has parlat d'alguns dels vins, el primer va ser aquest Mastarroner, sí. No? Després teníem el Torre Madrina, el Merian, però la gamma de negres ha continuat creixent.
Molt bé, perquè... i ara és quan venim en tota la part nova, en el vi que portem avui aquí.
Exacte, avui tenim un blanc, que és el que ens va recomanar el Sergi, és la part, no?
Sí.
A veure, explica'ns que és un monovarietal de garnatxa, com parlant de Terra Alta,
sí,
no?
Sí, garnatxa, clar, hem arribat ara ja estem apostant per la varietat autòctona 100% garnatxa blanca. Ja ho vam fer en un jove, que era el Merian, però ens faltava la garnatxa blanca treballada, pues, una miqueta més, en barrica. I, bueno, i a partir d'aquí vam decidir, a veure, què fem? Però on tiram? Tiram cap a barrica de roure, tiram cap a barrica d'acàcia, fem proves... Bueno, al final vam decidir que no volíem un blanc més treballat, no? Però que no deixés d'expressar la seva varietat. Uh-huh. Vam apostar pues, per barriques de 500 litres, que respecten més la varietat, que no porten tanta fusta, que no la maquillen tant, però que a la vegada la cassa li donava una part floral, una fragància, no? Com un caràcter més fi.
Clar, per tant, és que aquí intentem aprendre, Imma, també cada setmana sobre el món del vi, no? Jo crec que a poc a poc anem aprenent coses. Has dit aquí una cosa important, jo crec. La barrica d'acàcia, no? Perquè normalment, doncs, pot ser el més habitual és de roure, no?
Sí,
el més habitual.
Sí, sí.
Clar, explica'ns per què l'acàcia deies que donava aquest punt floral, no? Sí. O com influeix el tipus de fusta de la barrica en el vi? Perquè això potser no ho tenim encara gaire clar.
És la fusta, al final... a dintre el que el vi fa és acabar de fer, no? Clar. Tu vas i la fusta porta la seva part de tanicitat, la seva part de torrat, la seva, bueno, depèn la fusta que li posaràs. En este cas la càssia que li hem posat no és fusta torrada, per tant no mos aporta torrats. A més és de 500 litres, no aporta tanta fusta, i el que aconseguim és treballar les seues lies a dintre, creant que el vi tingui més volum, més untuositat, bueno, fer un vi una mica més complex, no? Que al final pues, bueno, que estigui la varietat allí, que la respecte molt, però que també tingui aquest punt de complexitat.
Clar, exacte. És a dir, per així, a veure si ho entes bé, volem mantenir una mica la personalitat de la garnatxa blanca,
sí,
no? Que té aquest punt també fresc, no?
Sí,
però
sí.
No ens esperem un vi blanc d'aquests frescos de que passi ràpid, no? Sinó que té més personalitat.
Sí, té més personalitat, té un punt salí també, manté la fruita de la garnatxa, al final té aquest puntet a marca aquí detrás que és molt característic de la garnatxa i no deixa de tenir l'aroma este tan típic de la garnatxa, que és el fonoll, i que no el maquilla la fusta.
Exacte. Per tant, aquí tenim 100% garnatxa blanca, no? Amb tota la seva personalitat.
Sí.
Aquest vi, Imma, té també el segell de qualitat i sostenibilitat Vins Ebre Biosfera. Això què vol dir i què ens aporta? A veure.
A veure, lo celler, les vinyes, totes les vinyes del celler estan dintre de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. Què han fet aquí? Pues, bueno, aquí el que han fet és agafar un compromís en l'organisme que ho regula, que és Copate, apostant no només per pràctiques agrícoles sostenibles, sinó també per respectar el paisatge i el medi ambient. Llavors hi ha un com un compromís, no?, que el celler té en les nostres vinyes, uh-huh. a tot, tot el vi que hi ha aquí dintre ve de les nostres vinyes, podem seleccionar més, bueno, ens donem més joc a poder tindre un producte més personal i de més tipicitat.
Uh-huh. I respectar també l'entorn on esteu, clar, perquè també importantíssim, sou uns privilegiats.
Importantíssim respectar el paisatge, també, clar. Perquè al final pues, bueno, tot és un conjunt. No?
Clar, clar, us heu de cuidar els uns
sí,
als
sí,
altres,
sí, sí,
no?
Sí. Si no respectam, al final la natura ens donarà el que... Lo que tindríem.
Exacte, exacte. Doncs aquest és el nostre... Aquest apart, no? Aquest punt i apart, diguéssim,
sí.
És també símbol d'una etapa diferent al,
sí.
al celler, no? Mirant també cap al futur, suposo.
Sí, bueno, nosaltres, de fet, quan vam fer la gamma de vins últims, vale? Per dir-ho d'una manera, que vam fer el puní, lo seguit i l'apart.
Sí.
Lo puní representa una parada que fa la meva mare, que fan, bueno, la meva mare i Antonio fan una petita parada per donar pas, no? I continuar i seguim la generació més jove. Llavors la part neix d'una cosa a part, diferent de tot.
Uh-huh.
Apostant, innovant i, bueno, i ja verem l'evolució que té.
Clar. Escolta, a mi m'agrada molt que també els que sabeu perfectament que hi ha dins l'ampolla em recomaneu amb què maridaria amb aquest vi, amb quin seria el perfecte company de viatge d'aquesta part, a veure, per exemple.
A veure, la part pot maridar en moltíssimes coses pel simple fet de que la garnatxa ja és molt versàtil.
Uh-huh.
Però estaria fantàstic, pues, bueno, si podem fer un maridatge de proximitat en la típica clotxa que es fa a la Terra Alta.
Home, perfecte.
I aniria de cine, i aniria de cine, però com no és un plat molt habitual i que fas normalment, també estaria molt bé, perquè no una crema, no? Una crema de bolets, ara que ve la temporada.
I tant.
També podríem aprofitar i fer pues, bueno, una pasta al dente en una crema de formatges. La cremositat, no? Bueno, podríem buscar 40
moltes
maridatges, tant d'afinitat, de contrast, de proximitat, perquè crec que és una varietat molt versàtil i que en boca té molta estructura i aguanta molta, té l'acidesa i aguanta molta, mm-hmm. aguanta molts menjars.
Doncs escolta, haurem de provar, no?,
aquesta
part.
O a vegades jo també ho dic, senzillament per beure una copa tranquil·lament, sola i per disfrutar.
Això també. Així...
O sola o en companyia, com s'ho...
Sí, sí, sempre això. La qüestió és disfrutar-lo. T'anava a preguntar perquè no és l'únic blanc que teniu, aquesta part, no? Teniu també el Sisquera, el Merian i el Mastarroner també en la versió blanc. Per exemple, el Merian també és una garnatxa blanca 100%, no?
Sí.
Però aquest, en aquest cas no ha passat per barrica.
No, en aquest cas li donem 3 mesos que estan criant-se amb les seves lies, però en inox, inoxidable. Nosaltres ja a vegades parlem així,
sí.
Donem per suposat que la gent sap el que és, però bueno, en depòsit ha de ser inoxidable, no toque fusta ni toque res. Senzillament una miqueta més de volum que li donen les lies, una miqueta més de greix, però jove.
Per tant, tindríem,
sent
dos garnatxes blanques 100%,
sí,
vins molt diferents,
molt diferent,
no? Que això
sí,
també
sí,
és interessant,
sí.
Jo crec que ho provem, que
sí,
estem a casa
sí,
per comparar
sí.
I poder identificar aquests matisos que ens expliqueu, no?
Sí, està bé, hi ha moltes garnatxes molt diferents i cada una té les seues coses.
Mm-hmm. Hem parlat ara molt de garnatxa blanca, que era la gran protagonista avui amb aquesta part, però a mi m'agradaria preguntar-te també per les garnatxes negres, perquè aquí som de la Lliga dels Defensors del Rosat, Imma, en aquest
sí,
programa,
sí, sí.
I vosaltres en teniu dos, el Mascarroner
sí,
i el Sisquera,
sí.
100% garnatxa negra,
sí,
en aquest
sí,
cas.
Sí, sí, sí. Fem, bueno, la base principal de tots els vins negres és la garnatxa negra. A partir d'aquí hi ha algun vi que porta algun copatge i en els rosats és garnatxa negra 100%, tant en un com en l'altre. La diferència són les vinyes i també el temps de maceració que està dintre la pneumàtica abans de passar a la fermentació, no?
Uh-huh. També molt interessant doncs descobrir els rosats, que jo dic que som de la lliga dels defensors, perquè
sí,
a vegades
sí,
sembla
sí.
que els tenim una mica denostats, no, els rosats, i hi ha rosats
sí,
fantàstics.
Sí, sí, sí. Nosaltres aquest any podem dir que hem notat un canvi molt important,
sí
en els rosats. Hem tingut un increment en ventes de rosat i suposo que també no sé si hi ha un petit canvi de tendència o és que la gent s'atreveix més o és que, bueno, senzillament... agraden.
Ah, doncs, escolta, me n'alegro molt d'escoltar
sí,
això.
Sí,
jo
sí.
Espero que nosaltres hagin posat el nostre granet de sorra.
Sí, no sé, jo crec que entre tots, no? Perquè sí que és cert que el rosat és com allò, no? Ni xitxa ni caracol.
Exacte.
Però no, jo crec que ara... jo et parlo d'experiència personal,
Sí, sí,
que
sí.
Que hem tingut
no?
del nostre celler. El nostre celler pot dir que pues este estiu, per ficar-te una anècdota, arribar a un bar i veure totes les taules en sisquera rosat i...
Ah, perfecte.
I dius, pues bueno, algo fem bé.
Me n'alegro molt d'escoltar-ho. Quedin-se amb els noms, el sisquera i el mastarroner rosats també. Hem parlat també abans dels negres, aquest puni i el puni seguit, que sí, són les novetats, diguéssim, d'alguna manera. Sí, sí. També garnatxa negra protagonista.
Garnatxa negra al seguit 100%. Aquí fem produccions molt petitetes, igual que a la part, que no ho hem dit, són 2.000 i poquetes botelles. En lo seguit també en fem 3.000 i pico, i en lo punt ne fem una miqueta més. Però són, bueno, quantitats petites, perquè el que buscam no és aquí volum, sinó que buscam més personalitat, el vi d'una vinya, bueno, buscar l'expressió de, bueno, jugar una miqueta, no? I al final, pues, que tindre una petita distinció.
Exacte, sí, perquè quina producció feu, així en total, més o menys?
En total, en quant a vinya, tenim 40 hectàrees de la família. Llavors també compram raïm a altres viticultors de la zona i del poble. I en litros, pues, bueno, en ampolles, ara estem sobre unes de part de punt i de seguit, pues, lo que t'he dit, unes 2.000 i pico, 3.000 i pico i 8.000 i pico. Uh-huh. I llavors fem lo merià, lo mastarroner, que aquí hi ha més volum. Hi ha de merià n'hi ha unes 20.000 ampolles i de mastarroner hi ha més volum i sisquera.
Clar. M'has dit ara una cosa, al restaurant vas veure, no?, totes les taules amb aquest sisquera. Sí. On trobem els vostres vins? Suposo que els restaurants de la zona, això sí, sí. Que no, que els restaurants responen, sí, sí, i aposten, sí, pels, sí, vins de la zona. Aquí, si són de la, ens escolten ara per tota la demarcació de Tarragona, on els podem trobar a banda, suposo, de comprar vos directament a vosaltres?
Sí, bueno, nosaltres aquí a Reus tenim una botiga també que és directa del celler, que està al carrer Avinguda Doctor Vilaseca.
Molt bé.
Bueno, allí tenim una botiga on estan els vins de tota la vida, però a més tenim tots els vins nostres embotellats i algunes altres cosetes.
Ah, perfecte. Doncs Avinguda Doctor Vilaseca.
Sí, sí. Llavors també els pots trobar aquí baix a la bodega La Parra. També tenen els nostres vins embotellats. I segurament a altres llocs de Reus, que em deixaré i que em disculpen, però
segur.
Perquè el distribuïdor, pues, clar, serveix a restaurants i serveix a...
Clar.
I la veritat és que estem molt contents perquè està donant molt bona acceptació a, bueno, tot el que és la Costa Dorada, a les Terres de l'Ebre...
Ah, perfecte.
Bueno, doncs... a casa nostra, no?, com si diguéssim.
Clar, sí, sí, perquè n'exporteu, se'n va, sí, a fora sí, del nostre país, diguéssim.
Sí, sí.
Sí? On arribeu, per exemple, Imma?
Bueno, estem a Europa, a diferents països, hem obert mercat ara als Estats Units... i a Mèxic.
Molt bé. Ah,
bueno,
doncs
poquet a poquet anem, bueno, anem omplint, no? Mica a mica s'omple la pica, doncs, bueno, una miqueta aquí, una miqueta allà, doncs anem fent. Costa molt, també t'he de dir que fa molts anys que estem, bueno, batallant, que estem apostant, que estem invertint, que estem renovant, i bueno, doncs tot això al final, doncs, dona el seu fruit, però a poc a poc.
A poc a poc, clar, poc, sí, poc, sí. Escolta, quedin-se amb aquests, amb celler Tarroner, el nostre protagonista avui, aquesta part. Us podem visitar, Imma, al celler, sou a Batea?
Sí, som, sí, a Batea, al carrer Calvari. Si mos visitau entre setmana, cap problema, estem allí. En fin de setmana estem, bueno, en projecte de veure com enfocam tot el que és l'enoturisme, però com dia abans som una bodega familiar, nosaltres estem pa tot, pues tenim el telèfon que ens poden trucar i quedem i organitzem visita sempre, pues, bueno, a conveniència del client i del celler.
Perfecte. Els dic que el web, per cert, és www.cellestarroner.com. Allà tenen tota la informació, els telèfons de contacte, no?
Sí,
també ho dèiem,
sí,
ho comentàvem ara abans d'entrar, les xarxes socials, sí, a Twitter, no? També.
A Twitter, Instagram, Facebook,
a tot
arreu. @cellestarroner.com. Bueno, si ens voleu seguir, estem allí, estem actius, cada setmana intentant penjar un post, perquè, bueno, creiem bastant en la comunicació i creiem que s'ha d'estar al dia, s'ha de comunicar i explicar les coses, que nosaltres el que diem abans, que potser no donaves importància, el que per a tu és habitual, a vegades per al client, pues, no deixa de sorprendre'l, no? O de ser una cosa, ai, pues, no, això no ho sabia.
Clar,
bueno,
clar,
i el que per tu potser és habitual, no?, que no li dones importància i que, pues, bueno, una miqueta entre tots, pues, si fas comunicació cada setmana, pues, bueno, també hi estàs a les xarxes, al final és un públic més... I agraït.
I tant, i tant. Doncs escolta, cellestarroner.com. Ah, per cert, que tinc aquí apuntat que feu un dolç també, el,
sí,
merian dolç, no? Escara,
sí,
com
sí,
que
sí,
estem,
sí,
castanyada,
sí,
no?
Sí, sí, panillets, és maridatge perfecte, eh?
Sí,
proximitat,
no?
Afinitat... Sí,
doncs,
sí,
escolta, i a buscar també aquest dolç,
sí,
eh?
Sí, este dolcet.
De cellestarroner. No et deixo marxar, Imma, sense que em recomanis un vi, a veure, un vi, un celler, el que tu vulguis, de la demarcació de Tarragona.
Jo recomanaria una garnatxa blanca també d'una part de la Terra Alta, que és, bueno, molt curiosa perquè és la part més alta de la Terra Alta, està als Ports d'Horta,
sí,
i és vinificada de la mateixa finca. El vi es diu Sotorres,
sí,
i és de les vinyes del convent.
Perfecte.
Un celler molt nou que s'ha fet a Horta de Sant Joan, d'una família que fa molts anys que està a la Terra Alta, moltíssims.
Perfecte, doncs escolta, els convidarem la setmana vinent de part
molt
teva.
Bé, molt bé, molt bé.
I m'ha estat un plaer, de veritat, mil gràcies per haver vingut, tu torna quan vulguis. Doncs
pues moltes gràcies a Batres per donar visibilitat a projectes petits, per apostar pel territori i gràcies també al Sergi per recomanar el nostre vi.
Home, i tant, gràcies, Sergi. Un dia ho haurem de juntar tots. Una abraçada, gràcies.
Gràcies, adéu, bon dia. Je me casse là, j'en ai marre des lampes
de bois. Regardez-moi, de toute manière, vous en veux pas. Doncs amb els vins arribem al punt de 2:15. Ara el que hem de fer és agafar la Nacional 240.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro shock sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Gesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista. ¡Un máquina!
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
El buen conductor, el que no da partes, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Acompañarte es cubrir especialidades esenciales para ti en nuestros centros médicos.
Contrata ahora tu seguro de salud con Mapfre y te regalamos todos los años 2 meses. Consulta condiciones en mapfre.es.
Mapfre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Cuídate haciendo deporte con la mejor equipación al mejor precio. Este otoño, cuídate en los 8 días de oro del Corte Inglés. Hasta el 12 de noviembre tienes hasta un 30% de descuento en una selección de imprescindibles para todo deportista. Adidas, Nike, Boomerang, Quicksilver y Roxy. Solo para ti.
Doncs apa, cobrim la Nacional 240 com tots els dilluns, uns minuts ja per sobre de 2:15 i la Nacional 240 ens serveix per unir un servidor, Ricard Álvarez, des de COPE Lleida, amb la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, molt bé.
Com estàs?
Bé, doncs encantada de la vida, perquè mira, és dilluns, tenia ganes jo de nova setmana, que a més una setmana amb un dia menys de feina, a priori, a priori. Jo ja no firmo perquè ja no saps què pot passar, però no. A priori tenim un dia de festa.
Déu-n'hi-do com estem. Que anava a preguntar, ah sí, anava a preguntar quina temperatura i quin temps teniu?
Ah, doncs s'està força bé ara mateix, no em facis dir quins graus fa calor, fa calor. El convidat que tinc a l'estudi, que ara el saludarem, em diu que fa força calor. La veritat és que la cosa ha començat fresqueta al matí, però van pujant les temperatures. Jo no sé a Lleida com està la cosa, perquè jo ahir vaig xafar platja ahir, eh?
Oh.
Aigua, però aigua, o sigui, banyar-me, eh?
Quina enveja. Sí, calor, home, calor. Ara estem a 19 graus a Lleida,
bueno,
ara mateix.
No et queixis.
Però el matí estàvem a 7 i a 7 fa fresca.
No et queixis. Però escolta una cosa, jo et veig content, perquè sé que avui és un bon dia i això es contagia, i jo sé també per què estàs content, perquè a l'estudi teniu bones finestres,
sí,
no?
Sí, les de Keunink.
Les de Keunink, clar, perquè, home, no hi ha com deixar que entri el sol a casa o a l'oficina, ho veus tot d'un altre color, et sents tu content, feliç, no?
No, i tant que sí. I a més, amb les de Keunink, t'ajuden a ser més feliç. Escolta,
bueno, mira, doncs és una manera
entre
més.
Entra la llum, no marxa, ja. No marxa la calor.
Ens hem de buscar qualsevol cosa que ajudi ja últimament, no? Per tant, si penses en finestres, Ricard, què?
De Keunink.
De Keunink.
De Keunink, ho tinc claríssim.
No és fàcil de recordar el nom, eh?
No, de Keunink, busqueu-les. Escolta, la 1 i 34 minuts, avui, jo ja ho he avançat a Lleida, però sí. Dic, avui anem a parlar d'un tema que del tema.
I, clar, del tema.
I després he dit, però no és el que us penseu.
No, és el tema, perquè, senyores i senyors, demà és la castanyada. Passi el que passi sí, al món, sí. Demà és la castanyada. Ni Halloween ni mandangues, no. És la castanyada. Llavors, jo no sé si tu ets gaire de tradicions i de celebrar, diguéssim, com
jo
toque.
Sí.
Sí, no? No,
jo
fas,
sí.
No fas Halloween, llavors.
No.
Bueno, a veure, que es pot fer Halloween i menjar panellets. Jo,
sí,
això,
però no. A més, ara ho acabo de dir a la tertúlia després, és que no em cau ni bé, a mi, Halloween.
No
em cau bé, mira, d'altres sí, però aquesta no.
Què en deuen pensar els nostres convidats d'avui, mm-hmm. Ricard? No sé. Jo, si vols, et presento el convidat que tinc aquí a l'estudi.
Vinga,
te'l presento. Ell és del gremi de pastissers de les comarques de Tarragona, és l'Albert Poi, de la confiteria Poi de Reus. Albert, què tal? Molt bon dia, gràcies.
Molt bon dia, gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. No sé si tens ja el convidat a l'estudi, tu també, Ricard.
Sí, mira, s'està posant ja els auriculars. Està amb nosaltres avui el Manel Llaràs, que és president del gremi de forners de les Terres de Lleida. Manel, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Espera, torna'm a dir...
Us torno a presentar, sí. Perquè el Manel no m'havia escoltat. Doncs no sé si es coneixen, per cert, però bé, tinc aquí l'Albert Poi, de la confiteria Poi de Reus, del gremi de pastissers de Tarragona, de les comarques de Tarragona. Manel, Albert, us coneixíeu? Us coneixeu?
No tinc el plaer.
Jo tampoc.
Ah, mira, doncs m'encanta, això és la primera vegada que tenim uns convidats que no es coneixen en persona.
Jo francament, esperava en Jordi Tarragó, que és el president
de Tàrrega,
dels pastissers de Tàrrega, però en fi, molt benvingut. I un plaer, doncs, compartir amb un col·lega. Sí.
Correcte, a més president recient estrenat.
El Jordi Tarragó.
Sí.
Però tenim pastissers i forners.
Tenim pastissers i forners, perquè jo crec que aquí l'important, i suposo que els dos convidats coincidiran amb mi, és que l'important també és que demà qui vagi a comprar panellets, o avui, que ho faci a forns i pastisseries artesanes, no? Que això sembla una cosa que repetim molt sovint, però no està de més.
Sí, jo,
Albert?
Jo li dono, en primer lloc, el que parlàvem abans del Halloween i del Tots Sants. Jo, per mi, a veure, la tradició d'aquí del nostre país és Tots Sants, és els panellets, és el dia vol dir dels morts, en fi, amb un món global que sembla que tot el que sigui comercial, com ho és el tema del Halloween, doncs se vulgui imposar, però jo crec que, a veure, que la tradició del panellet és una tradició molt nostra, a més molt apreciada fora d'aquí. Jo puc dir, sé que molts col·legues no m'ho troben prou bé, però jo faig panellet tot l'any, perquè aquí a la nostra zona doncs, hi ha molt de turisme, i el turisme francès és un turisme gourmet, i valoren tant o més que nosaltres el panellet i ven panellet tot l'any. Per Tots Sants és quan se'n ven de veritat.
Clar.
Tot l'any.
Ah, mira, doncs això no ho sabia
jo.
I està bé, no sé, Manel, com ho veus? Tu això ho veus viable?
No, ho veig molt bé. És més, aquí a les Terres de Lleida això no és així. De fet, l'endemà de la Diada de Panellets ja no se'n venen. En canvi, els companys de Girona, en concret, doncs allà el panellet de pinyons el fan també durant tot l'any, i molt bé, perfecte. De fet, que ho trobo molt bé, el que estàs fent tu, de mirar de que si tens un públic que te demana aquest producte durant tot l'any, doncs endavant, hem d'anar al que el públic que ens demani.
A les zones on hi ha intercanvi turístic, suposo que està més clar fer-ho.
Clar, perquè Albert, és el turista majoritàriament el que consumeix fora sí. del dia en si, o també...
Sí, bueno, turista, sí. Fins i tot gent local que viatja o que el pren com un producte. Ja dic, a veure, la pastisseria catalana en general, tota ella, potser és molt valorada internacionalment. Vull dir, aquí tenim un nivell de pastisseria molt reconegut. Fins i tot a nivell gremial estem molt ben estructurats. A nivell d'escoles de pastisseria tenim una escola a Barcelona que és exemplar, i bé, doncs...
Escolta, jo, deixa'm-ho dir, Ricard, perquè a més, bueno, jo crec que l'audiència ja ho sap, perquè jo ho explico sempre que puc. A mi és un tema aquest, el tema aquest, em toca molt de prop, però jo sóc aquí neta, filla, neboda de pastissers i de forners, i no em canso jo de repetir això, no? Que hem de valorar aquest treball artesanal i aquesta qualitat, que no sé si... noteu que això es va perdre durant una època i ara potser està tornant a repuntar. No sé quines impressions teniu tots dos. A veure, Manel.
Jo voldria afegir que amb el tema d'artesania, el principal problema que tenim és no tant amb nosaltres, de fer el producte d'un artesà que ho fem, però sí que la paraula artesà moltes vegades s'ha utilitzat amb molta alegria per part de sobretot la gran distribució i ha començat a ficar al mercat productes afegit la paraula artesà quan és un producte industrial, no? Per què? Perquè la paraula artesà de cara al consumidor ven més perquè li donen la garantia de que darrere d'allí hi ha un procés d'elaboració, i això ens fa mal sobretot perquè perquè llavors el consumidor, quan compra aquest producte a la gran distribució, que fica que és artesà i que no ho és, que és completament industrial, té la percepció de que l'han enganyat, no? I que llavors la paraula artesà no és tan artesà. I moltes vegades llavors paguen justos por pecadores i d'aquí rebem tots, no? Per tant, sí que demanaríem a l'administració que s'ho prengués molt més en sèrio del que ho fa de protegir el tema de l'artesania alimentària. Realment el que fiqués la paraula artesà és perquè darrere d'aquell establiment hi ha un artesà alimentari al capdavant elaborant aquells productes i sobretot que vegés que no es fiqués d'aquesta manera com s'està ficant el producte industrial que emplea la paraula artesà. I si la gent que ens escolta, hi ha exemples molt descarats de gran indústria, per no dir noms, no? Però un gran fabricant de pizzes a nivell nacional, que quasi fabrica totes les pizzes d'Espanya, pues que pels seus anuncis t'ensenya a veure la seva fàbrica, que és la millor d'Europa fabricant pizzas. No, te fica un senyor gran, amassant allà una pizza a mà, i a més ha de ser un senyor gran i que tingui barba blanca, perquè dona més sensació d'artesà, no? Clar, tot això nosaltres entenem que és enganyar el consumidor i té la percepció, i s'intenta tindre la percepció de que el producte industrial és artesà, i això és impossible, és una equació que no pot funcionar. El producte industrial mai podrà ser artesà.
Totalment d'acord. Jo t'afegiria que, a veure, jo a títol d'exemple, en la meva pastisseria artesana, que sóc la quarta generació, doncs que continuem encara a l'ofici, per un únic punt de venda som 14 persones treballant. Això per ser fidels en aquest principi, gairebé per tossuderia, per ser fidels en aquest principi d'artesania, no? I, evidentment, per fer un producte artesà fresc, bo, amb productes de proximitat, amb coneixement del tema, amb compliment de tota la legislació, que no és poca, vull dir, fan falta mans, fa falta tenir un equip molt cohesionat, fa falta, doncs, bueno, a veure, dins de ser artesans, doncs està totalment al dia de tot el que està evolucionant, perquè ni que per molta gent pugui semblar que l'artesania és una cosa enquilosada, que és el de sempre, doncs està evolucionant, tot evoluciona, no? Vull dir, a nivells dietètics, a nivell, en tots els sentits, saludables, vull dir, tenim molt en compte de fer un producte totalment saludable, sense additius de cap tipus, vull dir, fem una pastisseria sana.
Mm-hmm. Coincidiries llavors, Albert, amb el que deia el Manel, que potser des de l'administració cal un esforç més de recolzament a productors com això, vosaltres, per exemple?
Això sempre. A veure, jo en principi l'etiquetatge jo crec que és un tema que mai s'ha pres prou seriosament. Nosaltres, a nivell Catalunya, vam prendre una idea de tirar endavant, que es va materialitzar, que va ser la ETG del panellet, que l'especialitat tradicional garantida, en la qual, doncs, bueno, certificàvem, doncs, que el panellet que s'elaborava en aquell lloc artesanalment era un panellet que no portava patata, que ni moniato, que és un tema important, que el panellet no porta, el panellet és ametlla, sucre, i en tot cas el saboritges amb el que et sembli, no? Vull dir, sigui llimona, sigui nata, sigui nou, sigui el que la imaginació del pastisser hi posi. Però, doncs, bueno, una mica, doncs, ho vam voler fer per trencar aquesta llança de l'engany del evidentment no estaria el preu que està el panellet si hi hagués patata, o moniato, i bueno, jo crec que amb això vam aconseguir posar en clar el que és un panellet, no? I fins i tot, a veure, el que comentava el company del tema industrial, ens fa molt de mal, perquè a vegades l'industrial tasta certs productes que tenen el nom d'un producte artesà i diu, no, és que a mi no m'agrada X, elaboració artesana. Dic, a veure, tu què has menjat? Sí, jo he provat això d'aquest lloc. Doncs prova'n un d'artesà, de veritat. I llavors sí que agrada.
És que jo anava a dir això, el que passa que això no ho pots agafar, no ho pots fer amb totes les persones, però un cop proven un d'artesà, de la pastisseria o de la forneria que sigui, però un d'artesà amb un d'industrial no hi ha color, eh?
La nit del dia, esclar.
Passa que, clar, s'ha de fer aquest pas de provar-ho.
El que passa és que moltes vegades l'embalatge que s'emplea a nivell industrial és un embalatge que fa patxoc.
No, correcte, això
correcte. Que miren de ficar un embalatge de 10 panellets,
però paladar...
el miren de ficar com si n'hi hagués 20, per d'una manera, no? Juguen molt amb les falses percepcions... Juguen molt a enganyar el consumidor, jo ho he de dir clar, així de clar. Van a veure com enganyem el consumidor, no solament ja sabem que hem de fiquem la paraula artesà quan no ho és, sinó a més tenim un embatge que dona la sensació de que tens més quantitat de que la realment tens. Jo recomanaria als consumidors, amb aquest que compra la gran distribució, que mirés els preus de venda que tenen dels panellets, perquè al final tampoc se'n van a tanta diferència abismal amb els de la pastisseria i la forneria, perquè també els venen molt cars. Per ser que és un producte industrial, que és un producte que la seva base és patata, amb una miqueta de sucre, que la farina d'omella quasi ni existís, tenen uns preus que siguin, són molt elevats. Vull dir, jo diria que estan robant al consumidor en aquests moments.
Escolteu, que jo estic ensalivant, jo és un problema. Jo és que ja si m'imagino coses per menjar, doncs ja pateixo, i en aquesta hora sobretot, i ja quan m'imagino doncs, un panellet o aquestes històries... Escolta, abans dèiem que si patata, que si moniato, que si porta això, que si porta allò. Manel, el panellet, el bàsic, el de tota la vida, com deia l'Albert, què és?
És que és la fórmula, i està més senzilla que hi ha de la pastisseria. Amb ingredients. És que és farina d'omella i és sucre, i després vas afegint, tal com ha dit ell, el sabors que tu vulguis ficar.
El clàssic de tota la vida és el de pinyons per fora?
A menys aquí a Lleida, el 50% de la venda se l'emporta el panet de pinyons.
Ah, això també. Això també és interessant. A Tarragona també, Albert?
Jo l'únic que jo tinc un matís, és una qüestió molt personal meva. Amb el tema de l'ametlla, m'agrada treballar amb ametlla sencera, i també és ametlla triada, i contràriament al que molts pensen i molts diran, que tenen, doncs, bueno, sembla que quan se parla de l'ametlla Marcona sigui la única, sigui la millor, sigui la de més, d'ametlles n'hi ha molts tipus, i com a professionals, a més de quarta generació, que el meu pare em va ensenyar molt, em sabia molt d'això, fem una barreja de diferents ametlles. Aquesta farina d'ametlla, doncs, ens la fem nosaltres en aquesta barreja, fins i tot amb una que es diu un comú, amb un 1% de marc, que li dona, que potencia aquest sabor d'ametlla. I depenent de la temporada, doncs és més o menys humida. En fi, has de fer una primera prova cada temporada, doncs, per aconseguir el bouquet, el gust, la textura final, doncs, del panellet clàssic de tota la vida.
Albert, però a les comarques de Tarragona, quin és el panellet
el
més
de pinyó,
venut?
El de pinyó, de sempre.
Pinyó, sí, sí. Pinyó és el cavall guanyador.
És el rei, és el rei. És el rei. A més, és que...
És que és tan bo.
I el pinyó és que... Jo, mira, avui al matí mateix n'estava fent, i allò, el posar els pinyons, doncs, en el lloc on fem la barreja amb el panellet, francament sentia una olor de pi, una olor tan bona, és que no sé, a mi, a veure, jo, a part de que m'encanta treballar a la pastisseria, m'encanta degustar-la, evidentment, no? I en aquestes èpoques, mira que em fem tot l'any, però en aquestes èpoques, doncs, pel motiu que sigui, ets més sensible.
Ets més, de gust, sí, no? Sí, sí, més de gust. Manel, el teu preferit és el de pinyons, també?
Sí, sí, tot i que a vegades vaig picant. Amb algun que porti xocolata, a vegades reconec que sense voler, pues, n'hi falta un a la tirada.
Clar, és que hem parlat...
Surten dotzenes de 10, això passa a vegades.
Sí, sí. Jo us volia preguntar quin... Perquè, clar, vosaltres treballeu molt, però també sortiu i us passegeu per grans superfícies, per festes que et conviden, per llocs on posen panellets. Quin és el panellet més horrible que heu vist?
Bona pregunta.
Aquell més horrible. Mira, que dieu, però com li poden dir panellet amb això?
Mira, aquí sí que et diré nom i cognom. No, de veritat, les coses com són. Jo he vist els panellets de la Guissona, que la veritat, ara es comencen a esmerar alguna cosa, tot i que són industrials, però és que a vegades és que l'envàs lleig, el panellet de redó no tenia res, ho he fet amb els peus, juraria que estava fet amb els peus. Vergonyós, saps quin és el problema? Que li diuen panellet.
Sí, sí.
Aquest és el gran problema. Sí, si li diguessin boles de ruc, me seria igual.
El problema que comentava jo abans de l'etiquetatge. Si la gent es fixa en aquest producte, sigui de l'àrea de Guissona, jo no prefereixo no dir noms, o sigui del que sigui, només cal que miri la data d'elaboració. Això ja és un indicador, i evidentment un producte, perquè tingui una llarga vida, ha de portar algun tipus de conservant, algun tipus d'additiu, algun tipus d'algo. Nosaltres,
si no,
no juguem
amb això. Un panellet fet artesanalment l'hem de guardar a la nevera si ens en sobra?
A veure, no té per què.
Quina durada tenen? Una setmana, 10 dies?
Sí, jo els hi posaria això. A més que res, bàsicament, a veure, el que perden és...
No arribaran a durar tant, eh? Sí, no cal que patim, però vaja.
Que no s'aixuguin, no deixar-los aixugar. No? Vull dir, sí. Si et queda una cosa dura, vull dir, evidentment ja no és agradable. Vull dir, el panellet, doncs, jo crec que la gràcia del panellet està entre el contrast entre la capa exterior una mica cruixent, per dir-ho així d'alguna manera, i la capa cap interior, doncs, que és més cremosa o més doncs com un massapà esponjat, per dir-ho així.
Albert i Manel, teniu previsions de vendes? Perquè, clar, el Halloween i totes aquestes històries entren amb força al jovent, i no sé si això es va repercutint un any rere l'any o hi ha una base de gent que compra panellets.
Albert, contesto jo primer.
Sí,
mira,
sí.
Està clar que aquí el país és la castanyada, i que va haver una temporada que les festes de Halloween, promogudes per la gran distribució, pel gran consum, semblava que s'ho menjaven tot, però jo veig que torna una altra vegada la gent a celebrar la castanyada. Però tot i que celebrant la festa de Halloween, ho fem menjant panellets, ho fem celebrant, fent una mescla de...
Hi ha una barreja de
sí,
tot, no?
Disfraç de Halloween, però panellets del país.
O sigui que la previsió de vendes és bona?
Jo, pel cas de Lleida, te diria que estem una miqueta... Mira, si fem lo de l'any passat ja serà molt, tot i que l'efecte calendari aquest any no es beneficiava, però el comerç és molt sensible a l'entorn que té, no? I en un entorn d'alegria hi ha un consum més alt, i en un entorn, com aquests dies tenim, de preocupació i de tal com va el país, la veritat és que no ho estem notant, potser que sí que hi ha una miqueta de recés i que veiem que no hi ha tants encàrrecs, potser, com havia altres anys, no? Però sí que és cert que tothom celebra la castanyada, i pocs o molts, a totes les cases sempre hi haurà panellets.
Albert, a les comarques de Tarragona sempre és difícil fer previsions, sí, ja ho sé, que us demanem, no? De vegades uns números que ens agraden molt a la premsa i doncs són fàcils de fer.
A veure, jo avui he vingut aquí en delegat pel president del nostre gremi, que és en Pepe Roquet Palau Halmar, que és de Tarragona, de Pastisseria Palau, i hem estat parlant una mica d'aquest tema doncs abans de venir, i parlant de les previsions i també més, no? A veure, nosaltres calculem a la província de Tarragona, sempre és molt atrevit perquè és molt estimada la quantitat que et diré, no? Però entre 5-8 mil quilos de panellets que es consumiran a les comarques de Tarragona, jo crec que aproximadament per aquí van els trets.
Això respecte al tant per cent de l'any anterior és...
Jo diria, a veure...
Igualar...
Igualar, millorar. Jo parlaria que, a veure, si més no, la percepció que estem tenint, doncs, els de la Junta del Gremi, que han parlat d'això, és una mica, doncs, una mica a l'alça, vull dir, una mica tot en general, podríem parlar una mica a l'alça. No és per dir alegria, però...
Clar, potser també és una compra que fem just demà, o sigui, just el mateix dia, no? Majoritàriament, pot ser, això també?
Bueno, jo crec que... Perdó, Manel.
Sí,
jo crec que el fet de tenir aquest cap de setmana abans i de ja ensenyar-lo a la gent i de més, doncs això... ha fet adelantar una part de compra, no? Vull dir, potser en la previsió de menjar sals per Tots Sants, però no hi han arribat, potser tornaran a venir.
Això passa també, eh?
Sí.
Manel, tu creus que també és un dia, potser demà, no?, que es fa aquesta compra ja de cara al sopar del dia?
Sí, demà és el dia de més venda, però sí, tal com ha dit l'Albert, és cert que, i sempre passa amb el panellet, hi ha uns dies abans la gent va comprant moltes vegades per provar, els va comprant una miqueta per presentar-se a casa... aquesta presentació al final s'acaba menjant i després tornen a comprar. Sempre passa així. Sí que és cert que aquest any, aquest cap de setmana abans, permet de que s'hagi venut una miqueta més que altres anys abans. I ja està completament d'acord amb el que deia l'Albert.
A veure si fa una mica de fred a partir d'avui també, dir, i Mònica, la cosa ajuda, no?
Hem començat parlant de temperatures, hem començat parlant de temperatures, però fixa't que fa uns quants anys que la castanyada no fa fred.
És veritat.
Jo et diria que, a veure, jo porto 35 anys d'ofici, i et diria que tota la vida he sentit sempre per Tots Sants ens menjarem els panellets amb banyador.
I ara ja sí.
Avui francament, aquí a les nostres comarques ho sembla.
Avui ho sembla una mica. Sí. A mi m'agradaria preguntar-vos també a tots dos, perquè hem parlat abans de, evidentment, la tradició és una, el més venut és el de pinyons, però també és veritat que pastissers, forners, també us aneu adaptant a la demanda, no? I cada any veiem de vegades panellets de coses que, mira, jo potser sóc molt purista perquè em ve de família, penso, mare de Déu, no? I a vegades hi ha sabors que dius, això en un panellet per què, però és veritat que és un tema que no es pot deixar també de fer i de provar sabors nous. No sé si ho feu també als vostres respectives cases, vaja.
Jo cada any procuro fer un panellet, el que parlo, doncs, el panellet estrella d'aquella temporada. Enguany en faig un de fruita de la passió, vull dir que és bàsicament saboritzar, doncs, amb polpa de fruita de la passió el massapà, i després amb una cobertura que ha tret una marca comercial que per mi és la millor marca comercial de xocolates del món, que ha tret una cobertura blanca que la seva base és fruita de la passió. I llavors el cobrim en la seva capa de sobre i posem, doncs, una plaqueta de cobertura d'aquesta de fruita de la passió, i francament, dins de que l'acidesa de la fruita de la passió amb el producte més calòric, podríem dir, que és el panellet, doncs el fa com a més lleuger, més suau, i és atractiu. Sempre, cada any, doncs, bueno, mira, intentes...
Treure un de diferent, sí, no?, sí, que cridi l'atenció.
Exacte.
Manel, en el teu cas, o d'algú que coneguis del gremi a les comarques de Lleida...
Bueno, aquí el que vam fer... Aquest any no hem volgut treure una novetat nova pel clima que teníem, una miqueta... hem anat a lo segur, perquè sí que és cert que les novetats moltes vegades són boniques de veure, però al final també la gent acaba consumint el que acaba consumint. Però sí que és cert que fa l'any passat vam traure el panellet de safrà una miqueta per donar suport als productors de safrà de la comarca de les Garrigues.
Molt bé.
I era una manera de buscar un producte de proximitat que tingués un contingut de territori i d'innovació, no? I vam mirar de fer promoció de l'agricultura de secà, en aquest cas, amb aquest panell de safrà.
Mm. Aquest no el coneixies, tu, Mònica?
No, mira, he de dir que no. He de dir que no. He estat vivint fora, no? I no estava aquí totes les diades. Però una pregunta que tinc ràpida als dos, el tema dels preus. Perquè la gent moltes vegades diu, és que el panellet és car, tal. És que la matèria primera és cara per vosaltres, també. Ho hem dit, ni boniato ni patata, ni res per l'estil. Normalment ronden, què, els 35-40 euros el quilo, més o menys?
En el meu cas, a la nostra zona, els 40-40 i pico.
40-40 i pico. Sí, Manel.
Sí. Bueno, el de pinyó, eh?
Sí. El primer que dic, que el tema del preu, cada elaborador fique el que creu que ha de ficar en funció...
Sí, però
de l'esforç que té, no? Llavors jo aquí et diria que a les Tres Lleida podem veure preus des de 38-40 hasta 50 euros el quilo el de pinyó, però torno a insistir que cada un fica el preu que creu que ha de ficar.
Mm-hmm. Hem d'acabar, Ricard, però sí. Jo no els vull deixar marxar sense fer-los una pregunta.
Home,
més.
La pregunta...
La pregunta que sempre fem...
És que és la pregunta, el que passa que avui fixa't que hem anat directament al tema.
És que teníem ganes de panellets, ànsia.
Sí,
ens
hem saltat tot
jo crec
que,
mira,
que fem
sempre,
habitual.
Sempre preguntem què coneixen, no?, un convidat de la demarcació de l'altre, diguéssim. Jo crec que avui el que podríem fer és preguntar què li donarien a provar, no?,
de cada
gremi. Alguna cosa molt típica de cada zona. Jo em sembla que la de l'Albert no la puc endevinar.
Sí.
Però, bueno, igual sí. Igual sí que me la puc imaginar, però la del Manel jo la sé segura. A veure, per exemple, començo per l'Albert. Tu què li portaries al Manel a provar? Alguna cosa típica d'aquí?
Panellets d'avellana.
Panellets d'avellana?
Ah, sí.
Ai,
sí,
mira, doncs pensava que li anaves a dir menjar blanc.
També. Mira. El que passa és que a casa meva el menjar blanc és molt temporal. Vull dir, el fem... doncs des de després de Setmana Santa fins a Sant Josep, i curiosament no ens funciona la resta de l'any.
Carai, doncs escolta, menjar blanc.
I només en fem aquesta temporada.
Panellet d'avellana.
Panellet d'avellana, Manel.
I Albert, t'he dit que s'ha acertat amb el gust, perquè sóc un maniàtic de l'avellana. M'encanta.
Sí. Jo sóc de Reus i és obligat.
No, és obligat. I jo la pena que tinc és de Reus perquè m'encanta l'avellana i sé que aquí és el país de l'avellana.
Manel, sí, què li portaries?
Què li portaries?
Bueno, jo com a forner t'he dit que te portaria una bona coca de recapte, que tastessis les d'aquí. Les que es fan també a Tarragona són boníssimes, les de ceba. Aquí estem molt orgullosos de la nostra coca de recapte, i el nostre consumidor la té com un producte molt del territori. I és més, donaré una dada. A Lleida, a les Terres de Lleida, el segon dia de l'any que es consumís més coca de recapte després de Sant Joan és per Tots Sants.
Ah, sí?
Ah, mira, clar, pel sopar de la castanyada.
Perquè a Lleida, quan estem parlant de sopar informal i el dia de la castanyada no deixa de ser un sopar bastant informal, estem parlant de coca de recapte sempre. I estem tenint augments durant aquests últims anys en la coca de recapte d'un 5-10% cada any més.
Mira. Cada dia aprens una cosa nova.
Ai, sí, doncs jo que me n'alegro. Molt
bé.
És
que sí.
Senyor.
Escolta, que estem a les dues, eh, quasi?
Sí, hem de dir adéu. Ja em sap molt greu, però jo crec que tant el Manel com l'Albert tenen feina, eh?
Sort que no he deixat una llauna al forn. Dic, trau-me la llauna al forn, que estaré un rato allí, perquè se m'haguessin cremat els panellets de pinya.
Exacte. No, escolta, si voleu panellets també fora de temporada, ja saps que la confiteria Poi se'n troben, eh?
Sí, sí.
Això és informació de servei.
Escolta, Mònica, que a Lleida hem tingut el president del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, el Manel Llaràs. Manel, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
I aquí a Tarragona, el representant del Gremi de Pastissers de les Comarques de Tarragona, l'Albert Poi. Moltíssimes gràcies, Albert.
Un plaer, de veritat.
Escolta, que tornin quan vulguin, eh?
Sí, sí, sí. No, no, i si porten alguna coseta...
Ah, bueno, això ja...
Jo ho deixes cabre, Albert.
Jo encantat.
Albert, encantat de conèixer-te i ja ens veiem.
Perfecte, molt de gust.
Mònica, anem cap a les dues.
Anem a les dues.
Demà tornem a parlar de temes gastronòmics,
eh? Sí, home, demà tenim recepta, tenim el vestidor amb la Leida, bé, moltes coses, però això serà demà, perquè ara abans a les dues tenim notícies que convenen avui també.
I tant, Déu-n'hi-do convenen. Mònica, fins demà.
Adéu.